Real Migdia, amb Joan Trias. Són les dues de la tarda i això és Estel Migdia, les veus que sonen aquest divendres 1 d'octubre del 2021 i a aquesta hora són aquestes.
Avui mateix hem entrat una petició al jutge perquè aparti el sindicat policial que està acusant els ciutadans de la macrocausa de l'1 d'octubre perquè ens sembla immoral, ens sembla repudiable.
Una repressió que no s'ha acabat. Una repressió en la qual molts de nosaltres vam posar la nostra llibertat individual al servei de la llibertat col·lectiva del nostre poble.
Jo crec que la nostra confrontació ha de ser intel·ligent, que donant-se de cops de cap contra la paret no avançarem més ràpid cap a la independència.
Los hijos también nuestros empiezan con ilusión nueva. Y hay que controlar esto otra vez, ¿no? Yo creo que estos primeros partidos en ACB son cosa nueva.
Així sonen les veus dels protagonistes d'aquest dimarts i des d'aquest divendres. I des d'aquest programa t'ho volem explicar, volem analitzar-ho tot plegat, perquè sobretot volem entendre el que està passant al món. És per això que saludem a tot l'equip que fa possible Estel Migdia, Jordi Carretero, darrere la peixera Pau Massip al capdavant de la producció, Anna Closa, Olma Giró i Xavi Toscano a la redacció i a l'equip d'exteriors d'aquesta casa, Sílvia Muñoz i Judit Caselles. Hi ha tot plegat les preguntes, sobretot la pregunta que ens plantegem per aquest divendres 1 d'octubre és: com estem després de 4 anys? I a aquesta hora, abans de començar a voltar per casa nostra i la resta del món, mirem cap al cel per saber quin temps farà aquesta tarda i les primeres hores de demà. Jordi Miralles, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan. El temps de cara a aquest cap de setmana vindrà marcat per la inestabilitat, especialment de cara a diumenge. El que resta de divendres hem de parlar de tranquil·litat, nuvolositat variable a tot el país, en principi sense precipitacions i amb un ambient força agradable que contrasta força amb el que tenim a primeres hores del matí. La previsió per demà dissabte ja ens anuncia plogims de caràcter feble, sobretot al litoral de Tarragona i sud de Barcelona, nuvolositat variable a la resta i temperatures que encara poden pujar una mica més. Diumenge, força núvols, arriba un front que donarà precipitacions a qualsevol punt del país, per tant haurem de tenir el paraigua ben a prop. Les temperatures diumenge, les màximes especialment, quedaran una mica més baixes.
Tres minuts gairebé que passen de les dues de la tarda. Comencem ara sí amb tota l'actualitat i és que amb motiu de l'1 d'octubre l'independentisme ha volgut mostrar una imatge d'unitat entre partits i entitats en un acte que acaba de tenir lloc a la plaça Neruda de Barcelona davant del Col·legi Ramon Llull, on la Policia Nacional va actuar-hi amb contundència. Hi ha anat Sílvia Muñoz. I què és el que ha passat, Sílvia? Bona tarda.
Doncs que no hi ha faltat ningú, Esquerra i Junts per Catalunya, amb el president i vicepresident, i la CUP amb Dolors Sabater, a més de membres dels comuns i del PDeCAT. També l'expresident Artur Mas i els líders de les entitats independentistes. Tots ells s'han fet una fotografia conjunta davant del col·legi per exhibir unitat. I si bé la presidenta de l'ANC ha reconegut la divisió d'estratègies dins de l'independentisme, ha demanat trobar punts d'acord.
Un camí que combini la confrontació democràtica, que combini aquesta legitimitat internacional que també es busca i que alhora respecti el mandat de l'1 d'octubre. Estem convençuts des de l'Assemblea que aquest camí és possible i que entre tots el trobarem.
Per la seva banda, el líder d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha anunciat que han entrat una petició als jutjats perquè s'aparti el sindicat policial de la macrocausa contra l'1 d'octubre.
Immoral, ens sembla repudiable que quan tota Europa, les institucions europees, les organitzacions de gran prestigi internacional estan demanant que l'estat espanyol investigui la violència de l'1 d'octubre, l'estat espanyol el que està fent és canviant els rols i convertint les víctimes en botxí.
La celebració ha estat encapçalada per un concert de Papet i Marieta.
Gràcies, Sílvia. Un acte que ha tingut lloc després que a primera hora del matí el president de la Generalitat, Pere Aragonès, hagi fet una declaració institucional acompanyat del govern en bloc en què s'ha compromès a celebrar un nou referèndum que avali l'Estat. No sé si ho has pogut seguir, Judit Caselles. Què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs si Aragonès està convençut que els catalans tornaran a anar a les urnes perquè l'1 d'octubre és un punt de no retorn. Per això es mostra ferm en què forçarà l'Estat a permetre una votació.
Catalunya tornarà a votar. El referèndum és la solució inevitable. I ho saben els catalans i catalanes i ho sap l'Estat. L'única opció que permet que tothom s'expressi lliurement.
El president també ha fet una crida a recuperar la unitat en el si de l'independentisme, com la que hi va haver durant aquesta data tan assenyalada.
De fet, l'acte havia de tenir lloc a l'Escola Industrial, un dels principals centres de votació durant el referèndum, però al final s'ha fet al recinte de la Maternitat de Barcelona, a Travessera de les Corts.
L'executiu ha hagut de canviar d'ubicació perquè l'edifici és de la Diputació de Barcelona a mans del PSC amb el suport de Junts, que no ha permès que l'acte se celebrés allà. La presidenta de la Diputació, Núria Marín, alega que no era convenient fer-ho en un espai administratiu on hi ha gent treballant.
I el compromís amb el referèndum pactat que ha anunciat Pere Aragonès arriba un dia després que la CUP es quedés sola al Parlament defensant la via unilateral, una votació que ha fet palesa la divisió dins l'independentisme i que critiquen des de Junts per Catalunya.
El diputat de Junts, Jaume Alonso Cuevillas, en una entrevista al matí a Ràdio Estel, ha retret als cupaires que hi volguessin tirar endavant la votació sense haver arribat abans a un consens entre les forces independentistes.
Jo crec que la nostra confrontació ha de ser intel·ligent, que donant-se de cops de cap contra la paret no avançarem més ràpid cap a la independència. I, per tant, hem de desobeir quan en doni un fruit polític. Fer resolucions que no aporten res és assumir el risc de tenir inhabilitacions per bestieses.
I sobre l'anunci del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, de reclamar a Itàlia l'entrega de Carles Puigdemont, Cuevillas ha repetit que l'euroordre no té legitimitat.
Però, de tota manera, això anirà la mar de bé, perquè és que la pròpia resolució ja ho diu, que conforme ha manifestat el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, aquestes euroordres estan suspeses. I, per tant, això és la posició de l'Estat espanyol expressada davant del Tribunal de Justícia i, el que és més important, recollida pel Tribunal de Justícia, el Tribunal General, en aquest cas. Per tant, el que digui ara un òrgan de l'Estat espanyol no té cap validesa.
Dilluns, Carles Puigdemont tornarà a Sardenya per declarar de nou.
I els partits no independentistes també hi han volgut dir la seva en un dia com avui, 1 d'octubre.
Des de Ciutadans, Carlos Carrizo s'ha lamentat que avui hi hagi partits que donin lliçons a democràcia 4 anys després de fer el que titlla de cop d'estat. Mentre que el PSC considera que l'1 d'octubre no soluciona els problemes a Catalunya i demana un esforç per passar pàgina i mirar cap al futur.
8 minuts que passen gairebé de les 2 de la tarda, poc abans de la tardor del 2019, i preveient que hi hauria mobilitzacions importants al carrer quan sortís la sentència del Suprem de l'1 d'octubre, els Mossos ja van planejar fer servir el gas pebre per dispersar els manifestants i reduir l'ús de porres. El juny del 2020, el llavors comissari en cap de Mossos d'Esquadra, Eugeni Sallent, també s'hi va referir durant la presentació de l'auditoria del cos policial i va confirmar que no es descartaven fer servir el gas pebre en un futur immediat. Ana Closa, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Precisament aquell 2020 es van comprar 400 mascaretes antigàs, la meitat de material que el que ara s'adquirirà. Des del Centre de Defensa dels Drets Humans, Irídia, alerten que l'ús del gas pebre pot provocar que augmentin les situacions de pànic.
Entenem que, tot i que s'hagi prohibit aquesta compra, en tot cas es continuï sense fer servir aquest tipus de material que pot arribar a ser molt lesiu cap als manifestants, a més també des d'un punt de vista psicosocial, perquè pot generar molt pànic i molta por.
La inversió de 2 milions d'euros en mascaretes antigàs no farà que totes les unitats dels Mossos les utilitzin, perquè actualment cossos d'antiavalots com l'Arro no estan autoritzats per fer servir el gas pebre, tot i portar-ne els vehicles.
No poden utilitzar aquest mètode perquè no han rebut la formació necessària per poder utilitzar aquest tipus de material per dispersar grans multituds. Aquesta falta de formació és una situació que des dels sindicats policials fa anys que denuncien.
L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ja es troba millor després d'haver patit una arrítmia cardíaca, tot i que segueix ingressat a l'Hospital de Barcelona.
Segons fonts properes de l'expresident, no està greu i es preveu que dissabte rebi l'alta. Jordi Pujol té 91 anys i en fa 3 que va estar hospitalitzat per una pneumònia.
Més de 200 trens cancel·lats i amb retard generalitzat. En el segon dia de vaga dels maquinistes de Renfe només s'ha ofert el 39% del servei de Rodalies i Renfe continua acusant els maquinistes d'incomplir els serveis mínims.
El servei ha començat amb irregularitat i fins a les 12 del migdia s'han cancel·lat 209 convois. Segons Renfe, 56 maquinistes convocats per fer serveis mínims no s'han presentat a treballar. Escoltem la directora de Rodalies, Maite Castillo, que apel·la a la responsabilitat dels conductors.
Això ha provocat una greu alteració de mobilitat a tots els ciutadans i apel·lent a la responsabilitat del col·lectiu de maquinistes perquè compleixin els serveis que tenen assignats a les cartes de serveis mínims i, per tant, eliminar o disminuir tot aquest agreujament o tota aquesta afectació que estan provocant a la mobilitat de tots els ciutadans.
En canvi, el sindicat de maquinistes assegura que la companyia no ha notificat els serveis mínims a gran part dels treballadors. A primera hora del matí només ha pogut circular el 39% dels trens previstos pels serveis mínims.
I no hi ha dia que no sigui notícia, el preu de la llum ara torna a pujar.
Torna a pujar. El preu mitjà avui és de 216 euros amb un cèntim. Les hores més cares seran entre les 9 i les 11 del vespre, on els preus s'enfilaran fins als 230 euros al megawatt hora. Les hores menys cares seran entre les 3 i les 6 de la tarda, que és quan baixa el preu de producció.
Això sí, recordem a aquesta hora als oients quines són les franges més cares i les que no ho són tant.
La més cara normalment és de 10 del matí a 2 de la tarda i de 6 de la tarda a 10 de la nit. La menys cara, no més barata, sinó menys cara, sol ser a partir de mitjanit fins a les 8 del matí de l'endemà i també durant totes les hores del cap de setmana i els festius.
Pel que fa a la pandèmia, fa uns dies us dèiem que sempre que la velocitat de contagi no superés l'1, no ens hauríem de preocupar. Doncs bé, avui s'ha superat. Ho ha fet per primera vegada des de l'11 de juliol passat.
En concret, la velocitat de contagi ha pujat 3 centèsimes i se situa ara en 1,01. Pel que fa al risc de rebrot, es manté en 63 punts. Salut ha declarat 16 crítics menys a l'UCI, que passen de 150 a 134, i 8 hospitalitzats menys a causa de la Covid en les últimes hores. També ha notificat Salut 608 nous casos i 7 defuncions.
I a tot plegat, Creu Roja va atendre més persones durant les 3 primeres setmanes de la pandèmia que en tot el 2019. Més d'un 60% dels atesos es va acostar a l'entitat per primer cop.
Aquesta és la principal conclusió de l'informe Impacte de la Covid-19 en l'alimentació de la llar. Arrel de la pandèmia, Creu Roja alerta també que 4 de cada 10 famílies ateses a Catalunya demanen ajuda alimentària per primera vegada. Entre el perfil de les famílies que han respost l'enquesta, el 75% dels usuaris que demanen són dones.
El volcà de la Palma ha obert una altra boca eruptiva a uns 400 metres al nord de la boca principal. Segons ha confirmat el Consell Superior d'Investigacions Científiques, l'obertura de la nova boca no és una bona notícia perquè hi ha la possibilitat que noves infraestructures es vegin afectades.
A més, la lava continua fluint cap al mar i alimenta el nou delta que ha creat a la costa canària. Ara el magma ja ha ocupat 19 hectàrees del mar. Segons els experts, és possible que el delta es faci més gran perquè el volcà es troba en una fase de l'erupció encara més explosiva.
En mirada internacional, la Fiscalia Europea està investigant més de 350 casos de frau al pressupost de la Unió Europea.
Sumen un total de 4.600 milions d'euros en delictes econòmics als comptes europeus. Segons ha assegurat la fiscal general europea, Laura Codruta-Kövesi, hi ha més de 2.000 informes sota la supervisió del personal de l'entitat. Kövesi assenyala que calen millores importants per detectar aquests delictes econòmics.
Gairebé 14 minuts que passen de les 2 de la tarda, obrim també plena de successos amb una notícia de darrera hora, Anna.
Acabem de saber que dos nens d'11 i 13 anys han estat atropellats aquest divendres per un turisme a l'avinguda de Vallcarca, Barcelona. Els nois són germans i un d'ells es troba en estat greu. Tots dos han estat traslladats amb politraumatismes a l'Hospital de la Vall d'Hebron.
Seguirem, doncs, aquesta notícia des de serveis informatius, però és que, a més, segons informa el Servei Català de Trànsit, 98 persones, 98, han mort a les carreteres catalanes en 92 accidents de trànsit en el que portem d'any.
Pràcticament la meitat de les 98 víctimes mortals pertanyen a col·lectius vulnerables. Concretament, 35 motoristes, 10 vianants i 2 ciclistes. Les dades suposen un descens del gairebé 28% en el nombre de víctimes mortals comparat amb el mateix any, en el mateix període, ara fa 2 anys. Girona és l'única zona de Catalunya on pugen els accidents de trànsit mortals a les carreteres. S'hi han registrat 25 víctimes, 3 més que fa 2 anys.
I la víctima de la presumpta agressió sexual múltiple de Badalona ha acusat 2 dels 7 arrestats d'haver-la violat la matinada d'ahir dijous, mentre els altres 5 no haurien fet res per impedir-ho i estarien investigats per omissió del deure de socors. Segons ha pogut confirmar l'Agència Catalana de Notícies, la noia ha presentat denúncia dels fets davant dels Mossos d'Esquadra aquest mateix divendres.
Els 7 homes han sigut detinguts per la Guàrdia Urbana poc després de les 5 de la matinada d'aquest divendres en un pis del barri de Llefià de Badalona. L'avís l'ha donat un veí que l'ha escoltat crits i sorolls. Quan els agents han arribat al pis, s'han trobat la víctima a terra en estat de xoc. Els detinguts continuen en dependències policials i no s'espera que passin a declarar davant el jutge fins aquest divendres a la tarda com a molt aviat.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per 4 robatoris amb força en establiments comercials de Reus.
El detingut va actuar en una floristeria, una botiga de compra-venda d'or, i va entrar 2 vegades de la mateixa pastisseria. Robaven les proximitats d'on vivia, la qual cosa va causar molt neguit entre els comerciants de la zona.
I la Policia Nacional deté a Barcelona 2 fugitius reclamats per França i Alemanya.
Un dels detinguts, membre de l'organització criminal internacional Pink Panthers, se'l buscava per haver comès 3 robatoris amb violència en joieries per valor de 715.000 euros entre el 2015 i el 2016 d'Alemanya. I a l'altre se'l buscava per fugir d'una presó francesa aprofitant un permís penitenciari.
Un minut i mig que passa d'un quart de 3 de la tarda. Parlem també d'Andorra. 46 menors van ser víctimes de violència domèstica o escolar durant l'any 2020 a Andorra, segons els resultats de l'Observatori de la Infància 2021. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. El director del comitè d'UNICEF Andorra, Albert Mora, s'ha mostrat molt preocupat perquè el 24% dels alumnes afirmen que en alguna ocasió han estat víctimes de l'assetjament a l'escola andorrana. Una altra de les preocupacions d'UNICEF Andorra és l'obesitat infantil. En el curs 2019-2020, gairebé un 6% dels alumnes de maternal, més del 8% des del primer de primària i el 16% dels de sisè de primària en patien.
I l'estratègia de mobilitat d'Andorra vol reduir el 50% d'emissions al 2030.
L'estratègia consta de 2 reptes principals marcats per aquest 2030. El primer, reduir a la meitat les emissions generades en la mobilitat interna, i el segon, tenir un 20% de turismes que siguin elèctrics.
Per últim, pel que fa al país andorrà, només l'aerolínia Air Nostrum es presenta al concurs per oferir la ruta La Seu-Madrid.
Així ho ha anunciat el ministre de Presidència, Economia i Empresa d'Andorra, Jordi Gallardo, qui també ha apuntat que el vol inaugural La Seu-Madrid podria ser el 17 de desembre.
Gràcies, Olma. Entrem en plan esportiva.
Esports.
I és que el Barça està a les portes de disputar el seu últim partit amb Ronald Koeman d'entrenador. Els blaugranes viatgen fins a Madrid per disputar contra l'Atlético la jornada 5 de la Lliga. Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, ho faran sense Pedri, que ha recaigut de la seva lesió al quàdriceps, i serà baixa. De fet, aquest matí el canari ja s'ha entrenat al marge del grup. Sí que retorna, però, la convocatòria Jordi Alba, que aquest matí ha rebut l'alta mèdica. L'entrenador també ha convocat els joves del planter, Gavi, Nico i Iñaki Peña. La junta directiva sembla tenir clar que passi el que passi al Wanda, començarà cessat, i els candidats a suplir-ho comencen a pronunciar-se. Aquest divendres ha estat Robert Martínez qui ha parlat en declaracions a un diari belga. L'actual seleccionador de Bèlgica ha confessat que no hi ha hagut cap contacte amb el club blaugrana i ha dit que la seva intenció és acabar el seu contracte actual amb la selecció.
A tot això, Koeman també ha volgut dir la seva en la roda de premsa prèvia al partit contra els matalassers.
El neerlandès ha esquivat respondre les preguntes que burxaven sobre la seva relació amb la porta. Koeman, però, ha reconegut que el club encara no li ha comunicat res.
Una vez más, a mí no me han dicho nada, entonces sí, va igual, pero claro que tengo orejas, tengo ojos, y ya lo sé que se filtran muchas cosas, entonces seguramente es algo que es verdad.
Segurament hagin escoltat una mica amb dificultat les paraules de Koeman, però, Xavi, és que la roda de premsa sonava
sí,
així.
Sí, l'àudio que ha ofert el Barça avui per la roda de premsa era,
no era gaire
aquest,
bo,
era aquest àudio que no era gaire bo, però el tall era interessant i en tot cas s'havia de posar. Com dèiem, el partit decisiu per al seu futur serà demà dissabte a les 9 de la nit en directe per Movistar La Liga.
I diumenge serà el torn de l'Espanyol que rep la visita del Real Madrid a Cornellà al Prat.
Serà a partir d'un quart de 5 de la tarda. El davanter Raúl de Tomàs ha reconegut que l'equip haurà de fer un partit perfecte si vol rascar els 3 punts davant del Madrid, un rival que creu que s'ha de respectar però que també pot fer un mal partit.
I en bàsquet, el Barça debuta avui a l'Eurolliga contra l'Alba de Berlín a partir de les 9 de la nit al Palau Blaugrana.
La competició recupera el públic a la grada i podran assistir-hi 3.500 persones, mig miler d'aficionats més del que estava previst en un principi després del vistiplau que hi ha donat el Procicat. El Barça arriba al debut europeu amb la baixa d'Àlex Abrines. L'Eurolliga és el gran objectiu d'aquesta temporada per a l'equip de Jessica Vicius després de perdre la final del curs passat. En la prèvia a l'enfrontament, el tècnic Blaugrana ha parlat de la il·lusió i la motivació que tenen els jugadors i ha detallat que és una emoció, però que s'ha de saber controlar.
Los chicos también nuestros empiezan con ilusión nueva y hay que controlar esto otra vez, ¿no? Yo creo que estos primeros partidos en ACB son cosa nueva. Primeros partidos en Euroliga, primero en casa, después será primero fuera, son especiales, sí, es verdad, y hay que controlar emociones.
El partit del Barça Bàsquet es podrà seguir en directe per DAZN.
I en rugby, els Dragons catalans fan història passant a la final de la Super League.
Ho comentàvem ahir, els Ros catalans s'han imposat clarament al Hulkingston Rovers per 28-10 i disputaran la final d'aquesta competició el proper 9 d'octubre a Old Trafford. Els Dragons han liderat el partit des de l'inici i abans del descans ja guanyaven per 12-4. És la primera vegada que l'equip de Perpinyà arriba a la final.
I és divendres, a les portes del cap de setmana. Com sempre, és moment de repassar el més destacat de l'esport a tot el món. Què és el que no ens podem perdre aquest cap de setmana en matèria esportiva, Xavi?
Doncs mira, primera divisió, a banda de l'Atlético Barça i l'Espanyol Madrid, destaca el derbi basc Atlètic de Bilbao a la Alavés, que obre la jornada aquesta nit a les 9 en directe per Gol Televisió. A la primera divisió femenina hi ha un Barça a l'Alavés demà a les 12 i també es juga el derbi madrileny. Atlètic i Real Madrid s'enfronten diumenge a un quart de 5 de la tarda. A la Premier League hi ha el duel pel liderat amb un Liverpool-Manchester City diumenge a 2:45 de la tarda. En aquesta competició també podem veure un Manchester United-Everton que van empatats a la classificació. Serà demà a 2:45 del migdia. I a Itàlia, i per acabar amb futbol, el Nàpols visita el camp de la Fiorentina diumenge a la 1 i a les 6 de la tarda, perdó, a l'ACB. Els equips catalans juguen tots diumenge. La penya ho fa contra el Gran Canària a la 1 del migdia. El Barça-Bilbao bàsquet serà a les 5 de la tarda i el Manresa-Bascònia a les 8 del vespre. En motor, aquest cap de setmana hi ha Gran Premi de MotoGP a Amèrica. Aquesta tarda comencen els entrenaments lliures. Demà la classificació i diumenge a les 9 de la nit, hora catalana, la cursa. Tot el Gran Premi es pot seguir per DAZN. També en motor, demà i diumenge es disputa el Rally de Finlàndia, que es pot seguir a través de l'emissió en streaming que ofereix la web de la World Rally Car. I per acabar, i els aficionats de l'hoquei no us podeu perdre aquest diumenge a les 7 de la tarda, el Reus Deportiu Barça, els dos equips empaten a punts al capdamunt de la classificació de la Parlem Hockey Lliga.
Vaja, que qui no vol esport, Xavi, és perquè no vol aquest cap de
així
setmana.
Així és, poden estar entretinguts tot el cap de setmana.
Ara sí, gràcies, Xavi, Plana Cultural. I 3 minuts que passen de les 2 del migdia, encetem la secció de cultura, la secció més relaxada del programa, jo ho diré bé, amb Olma Giró. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Tot bé?
Molt bé, ja som divendres.
Per fi, eh?
Amb ganes de cap de setmana, no?
Sí?
Sí? Tu tens plans per aquest cap de setmana?
Tornar a casa.
Tornar a casa? Doncs mira, jo encetaria la secció de cultura proposant-te algun que altre pla força interessant, per no dir molt interessant,
segur,
per aquest cap de setmana.
Segur.
És que aquest cap de setmana torna la Festa de la Pagesia Catalana, la 6a edició. Es diu Benvinguts a Pagès i l'objectiu d'aquesta iniciativa és conèixer una mica, no, doncs, d'on venen tots els productes que mengem i com treure els intermediaris i comprar directament els productors de les diverses zones de Catalunya, no? És una iniciativa gratuïta, però bueno, per temes de la pandèmia s'ha de reservar entrada per l'aforament i tal a la web de benvingutsapagès.cat. I res, el que deia, no? Vol redescobrir els tresors que tenim a prop i que massa sovint no coneixem. Una mica allò que diuen, Joan, de que, no sé, que a vegades busquem com molt fora i ens oblidem una mica de mirar cap endins, no?
Sempre passa això.
Sí, 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 doncs aquesta iniciativa, de fet, són
És que és molt fort. Són 150 explotacions agrícoles arreu de tot el territori català, sí, que obren les portes, doncs, per explicar, doncs, no sé, per exemple, doncs, què amaguen els rus d'abelles, com es fa la mel, com es recolecten verdures, tots aquests secrets de pagès, no?, que diríem. I res, no sé, al final, si tu ajuntes país, cultura i gastronomia, perquè els restaurants de la zona també utilitzen els productes que fan aquests agricultors i ofereixen un menú, no?, doncs, per, per aquesta iniciativa, la barreja no pot sortir malament, vull dir, món rural, gastronomia i proximitat iguala bon plan.
I menjar, eh?
I menjar, evidentment. El menjar sempre. Ens encanta.
Sempre.
Així que no sé, tornar a casa, però si tu de tornada a casa trobes alguna...
Clar, jo ara estava dient... jo torno a casa, però és que aquí la gent de l'equip, qui no és de Reus és de Figueres, qui no és de Figueres és de Girona...
I qui no de Cubelles.
I qui no de Cubelles.
Perquè sí. No se'n recordaven, no?
No,
Cubelles que no Cubells, eh? Important apunt. Jo sempre...
Sí, ja, ja, és que...
Sempre ho confonc, curiós. Cubelles que està a Barcelona i Cubells a Lleida.
Cubelles és l'últim poble de la província de Barcelona.
Perfecte.
El nostre tècnic m'apuntava, ben fet com sempre, que també de Sabadell. Eh?
De Sabadell.
Malapell.
Malapell, de Sabadell. Bé, continuem. El que dèiem de les iniciatives que en tots aquests territoris de l'equip segur que hi ha algun que altre pla a fer dintre pagès, benvinguts a pagès. Doncs aquest matí precisament hem tingut el plaer de parlar amb en Ramon Santmartí, que és el director de Prodeca, que és l'empresa pública que organitza tota aquesta iniciativa de benvinguts a pagès. En Sant Martí s'ha mostrat doncs, molt alegre i molt entusiasta perquè aquest any s'ha pogut tornar a reprendre l'edició, perquè l'any passat es va haver de fer online, evidentment a causa de la pandèmia, i ha posat de manifest una cosa que m'ha cridat l'atenció, no?, perquè a vegades els catalans sembla ser que tenim com... Saps aquell caràcter de derrota, de dir com que tots són desgràcies, no?
Tan nostrat, això.
Sí, després les petites victòries les celebrem moltíssim, no?, però és com tots són desgràcies i a vegades...
A mi encara em costa explicar l'11 de setembre als estrangers.
Normal, a qualsevol persona, vull dir. No, doncs el que deia, que tenim com aquest caràcter que sembla que no ens pot passar res bo i a vegades oblidem doncs, que, per exemple, a Catalunya tenim la sort que produïm pràcticament de tot, o sigui, el clima, mar, muntanya, tramuntana, les comarques a l'Alt Empordà, i vull dir, és que tenim de tot i podem produir de tot, i això pocs països ho poden dir.
Sí, és veritat, això és veritat.
Així que escoltem Ramon Santmartí, que deia al matí de Ràdio Estel.
A Catalunya tenim la sort de que produïm pràcticament de tot. Per alguna fruita tropical tenim un país molt divers amb climes, micropaisatges molt divers i produïm pràcticament de tot. Per tant, això és l'oportunitat de redescobrir tota aquesta riquesa i a conèixer i aprendre'n de les seves propietats.
Joan, ja et demano disculpes. Per què rius? Què està passant? Jo et demano disculpes per parlar de menjar, eh? Perquè ara tornarem a parlar de menjar.
Ai... Pues que és aquestes hores menjar, eh?
Ja. Però és una iniciativa que m'ha cridat molt l'atenció i m'ha semblat superoriginal i dic, anem-ho a compartir, no? Va. Perquè si a tu pregunten quin és el teu plat preferit de festa català, quin diries?
Ostres, ara em deixes així sense...
El que sigui.
Sense dir més, eh?
Sí, el plat de festa preferit teu.
Mira,
català.
Jo ara us desvetllaré que tinc una llibreta a casa on m'apunto els millors llocs de Catalunya on he pres crema catalana.
Ah, sí?
Sí.
Ah, doncs podries obrir un compte d'Instagram i ja braves Barcelona, pots fer crema catalana a Catalunya.
Ara.
Està bé.
Fem o no des del programa?
Jo crec que sí, vull dir, és com molt específic.
Va, ho farem.
A mi m'interessa aquesta llista.
Veus?
Sí?
Sí, sí, sí. Sí.
Cuelles no hi he anat encara,
penjar-la.
Però de Figueres?
Sí, Figueres, sí.
Ah, sí? I quin va ser el millor lloc
bé,
que va menjar...
No és Figueres, el millor.
Ai, ja sí. Bueno, no passa res.
Dels millors llocs, per si voleu saber-ho, aprimeu, després hi anireu i em direu de tot. Sant Joan de les Abadesses.
Ah, sí? Al costat de Ripoll, així. Bona zona, bona zona. El teu plat preferit de festa?
Crema catalana.
Crema catalana, sí, val. Sí. Doncs mira, la revista Cuina aquest any celebra els seus 20 anys i ha obert un concurs que, ja t'he dit, a mi m'ha encantat per l'originalitat, perquè busquen el plat preferit de festa dels catalans. I, bueno, diguem-ne que amb els resultats i tal, doncs reflexionen sobre el passat, el present i el futur de la revolució gastronòmica. En edicions anteriors he estat investigant i ja es va fer un concurs escollint el millor plat tradicional, el més exòtic, la millor tapa, la millor crema catalana no ho han fet encara, potser els hi donem alguna idea.
Sortirà.
Vale, doncs això. I aquest any encara està a les mans del públic escollir quin és el millor plat de festa dels catalans, ho podeu fer de forma online i no sé, jo... No...
Perquè el teu quin és, Olma?
Ja sabia que m'ho preguntaries i m'ho he pensat. Jo et diria els galets de Nadal de la iaia.
Oh, que sí. Bo.
Sí, sí, sí.
És com... Estic colorant a tàper, ja, eh?
Ara mateix encara no fa prou fred per que em vingui molt de gust un galet de Nadal, però...
Ja sabrem on farem el dinar d'empresa.
Ara.
Ara. Casa de iaia Pilar. No, per saber quin és el millor plat de festa dels catalans, haurem d'esperar 21 d'octubre, perquè fins a llavors 20 xefs emergents del país doncs, competiran per cuinar el plat preferit dels catalans. I això, que si voleu dir la vostra, que aquestes coses de la gastronomia sembla que ens agraden molt, doncs ho podeu
votar,
fer,
eh?
Evidentment. Es pot votar per internet. I ara deixem estar la gastronomia.
Va.
Que ja toca, no?
Sisplau, ara. És que m'està fent mal l'estómac.
Mal l'estómac?
Sí.
Gana, gana. Bé, no, ara parlem de literatura. Però demano disculpes amb antelació perquè, de veritat, porto com una quanta estona intentant pronunciar el nom de l'escriptor, però de veritat que és complicadíssim, el tinc escrit en majúscules i tot, jo ho intento, però... disculpes avançades.
Com es diu, va?
Nguki Wationgo.
Perfecte.
Nguki Wationgo.
Com?
Nguchi Wationgo.
Ah, Nguchi Wationgo. Vale, doncs ho intentarem dir. En un moment, eh? Has vist aquests esports? No, mira, l'editorial...
qui sap dir Lionel Messi sap dir Nguchi Wationgo.
És que torna-ho a dir-ho, Xavi.
Nguchi Wationgo.
Nguchi Wationgo. És que sí, m'ho recordo el cap i ja vaig de tirada. Doncs això, que...
Sona així com sense dir marques, eh? Em sona Gucci, a mi, eh?
Vale, doncs, la qüestió, senyors, és que l'editorial Reig Verd ha publicat una novel·la que l'escriptor i activista kenià Nguchi Wationgo... No, és que ara no ens ho prendrem en sèrio, per favor, i la història és espectacular. Aquest escriptor va escriure en paper de vàter, repeteixo, en paper de vàter...
Com?
Sí, sí, va escriure una novel·la en paper de vàter mentre estava a la presó a finals dels anys 70.
Allò que t'emportes un boli per anar al lavabo, eh? Per
home, fer, clar, no sé,
per fer sudokus i acabes escrivint un llibre en paper de vàter.
Molt fort, eh?
Està bé, això.
Bueno, la qüestió és que la novel·la es diu El diable a la creu.
Cultura estem parlant, eh?
Sí.
Secció cultural.
Secció cultural.
Sí, 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 sí.
Literatura.
No, no
gastronomia. Què més vols, Joan? Música, al final, ho tens tot.
Tira, tira.
No, la novel·la, que es diu El diable a la creu, ha estat traduïda per Josefina Cavall i va estar escrita en Kikuyu, que és la seva llengua materna, de Kènia, i res, la novel·la tracta sobre una jove que decideix marxar del seu poble per trobar feina i haurà de fer front doncs, a un sistema que abusa d'ella i l'obliga a tornar al seu poble natal i amb tot el que aquesta aventura comporta, no? Mm-hmm. Sí, el que dèiem de que escriure una novel·la en paper de vàter des de la presó és fort, perquè ho és, evidentment,
sí,
encara fliparàs més amb el per què el van empresonar.
Per què el van empresonar?
Gràcies. Doncs resulta que en... Torna, Xavi, sisplau. Com? Nguchi Wationgo.
L'escriptor kenià.
L'escriptor kenià va entrar a la presó a finals dels anys 70 per escriure una obra de teatre en la seva pròpia llengua, el Kikuyu, perquè fins a aquell moment ell escrivia en anglès, però clar, doncs se'n va adonar que doncs, tot el poble no l'entenia. Llavors és com, ostres, escric per arribar a la gent que tinc a prop i no hi puc arribar perquè no entenen la llengua. Llavors escriuré en la meva llengua materna, així tots m'entendran.
Què és? Quina?
Kikuyu. Kikuyu.
Sí, sí,
resulta que l'obra aquesta de teatre va tenir un èxit brutal, però brutal, i inclús el president de Kènia, d'aquell moment que era el Jomo Kenyatta, la va llegir, i va decidir perseguir el personatge principal de la història perquè pensava que era un guerrer real. O sigui, tot molt normal.
Es va muntar la pel·lícula, eh?
Es va muntar la pel·lícula. Jo crec que va entrar de dins a l'obra de teatre i, bueno, això, doncs es pensava que el personatge principal era un guerrer real que existia. Resulta que quan el president kenià d'aquella època se'n va adonar que el personatge de ficció evidentment no existia, què va fer? Doncs va detenir qui havia creat aquell personatge, com tot molt lògic. És a dir, que va detenir l'escriptor kenià, en Nguchi Wationgo, i el va empresonar sense cap judici. El pobre escriptor es va estar un any a la presó fins que va morir el president, i bé, d'alguna cosa ho han atret que ha escrit una novel·la en paper de vàter, però la història és fortíssima.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Va, arribar al final de la secció amb les musiquetes d'Olma Giró.
No fallen, eh?
No fallen.
No fallen. Avui, que és divendres, que ve el cap de setmana... Volia portar una cosa animada, però és que... M'ha agradat molt aquesta notícia, perquè és que el quartet igualadí Maria Lluïsa el 22 d'octubre publicarà el seu nou disc, que es diu La vida és curta però ampla,
uh-huh.
I no els havia escoltat mai, els he escoltat, m'ha agradat molt, i et dic, no és com molt animada, però dona bon rotllo. Això sí, abans d'acabar, Joan, permet-me...
Sí.
Que és que si no, no ho has dit, però és molt fort. Avui, senyors i senyores, avui és el dia que s'estrena No Time to Die, la nova pel·lícula del famós agent 007 James Bond, que sí, s'ha de dir, no?
Home, pensava avui si fer-ho en portada, en l'informatiu.
Obríem amb això,
obríem
no?
Obríem ja. Això.
Ai, un altre dia, un altre dia. Doncs res, us deixem amb la cançó que dèiem de La vida és curta però ampla, de Maria Lluïsa. Bon cap de setmana.
Gràcies, Olma. 35 minuts que passen de dos quarts... No, 5 minuts ara, ho dic bé. Que passen de dos quarts de 3 de la tarda. Anem a publicitat, però no us ho perdeu, perquè la tornada amb nosaltres, Clara Ponsatí. Fins ara.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
L'1 d'octubre del 2021, 4 anys després d'aquell 17 d'octubre. Eurodiputada Clara Ponsatí, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bona tarda. Gràcies a vosaltres.
En exercici del legítim dret a l'autodeterminació que té una nació mil·lenària com Catalunya, un referèndum que se celebrarà el diumenge, dia 1 d'octubre d'enguany.
Es evidente que en estas condiciones no podemos hacer el referéndum que hubiéramos querido, pero aún así vamos a hacer el referéndum y estamos en condiciones de afirmar de forma clara y firme que hoy va a haber un referéndum.
A vosaltres també.
De complir amb el nostre, amb la nostra obligació democràtica d'exercir el dret a vot, de poder votar.
Ple de gent i de persones i que aquí no... està impossible passar. Llavors, el que anirem fent durant tot el dia és passar-nos, perquè no hi hagi aldarulls ni històries.
És senzillament una gran gincana.
Incapacitat per al diàleg de los gobiernos presididos por Carles Puigdemont i Mariano Rajoy y la decisión temeraria de la mayoría parlamentaria independentista de celebrar un referéndum unilateral i ilegal que tampoco ha recibido una respuesta política del gobierno de España, han sido la causa del choque de trenes sobre el que hemos advertido hace tiempo.
No ha habido referéndum, ni apariencia de tal. Nunca ha tenido sentido discurrir por esta senda de irracionalidad. Y no tiene sentido que continúe.
I estiguin d'acord o no, avui fa 4 anys d'això, d'aquell 1 d'octubre del 2017. Eurodiputada Clara Ponsatí, de què va servir tot plegat? És una pregunta que encara es fa moltíssima gent.
De què va servir? Bé, va ser un referèndum d'autodeterminació. Va servir per comptar-nos aquell dia. I els números van sortir bastant clars, sí.
Aquest mateix matí, en aquesta mateixa emissora, Ràdio Estel, Pol Marçà parlava amb Jaume Alonso Cuevillas i el mateix Jaume Alonso Cuevillas deia això.
procés. Jo crec que no ha fracassat, és un procés i no ha acabat. Com que no ha acabat, no es pot dir que hagi fracassat. Hi ha una de d'ara, estem en un moment ball. És a dir, hi ha certa desorientació, certa decepció, emprenyament fins i tot amb els partits polítics, i la pandèmia també ha fet molt de mal en el sentit de desmobilitzar, i per això pot donar la sensació de que ara estem més lluny. Però jo no conec cap independentista que hagi deixat de ser-ho, i al revés, sí, conec gent que no ho era i que a poc a poc cada cop som més, i som una majoria, no era un suflé això, és una majoria sòlida, estable, creixent, i per tant això és imparable.
Jaume Alonso Cabilles, que parlava d'aquesta majoria sòlida, tot i estar en uns moments difícils, ho excusava amb la pandèmia, entre d'altres. L'independentisme popular, diguem-ne, encara és viu o està tan fragmentat com el polític?
L'independentisme popular és, jo crec, tan viu com ho era l'octubre. El que passa és que és veritat que l'independentisme institucional i polític està des de fa 4 anys en una situació, diguem-ne, de confusió, per ser suaus. I és evident que això no ajuda a l'independentisme popular, però vaja, jo crec que els que van votar a l'1 d'octubre de fa 4 anys, excepte els que ens han deixat sense veure el seu somni realitat, encara hi som, i dubto molt que n'hi hagi cap que ara votaria diferent.
Abans li preguntava de què havia servit l'1 d'octubre, i és que és innegable que una gran part de l'independentisme, sigui d'on sigui, pertanyi al grup polític que pertanyi o no en pertanyi a cap, se sent enganyat per aquell 1 d'octubre, i sobretot se sent enganyat pels dies posteriors, en aquell 2017. Vostè ho percep així, també?
A veure, jo crec que pel 1 d'octubre no se sent enganyat ningú. En tot cas, el que pot ser que hi hagi molta gent, i diguem-ne que jo ho comprenc, que se sentís enganyats pel que va passar a partir de l'endemà de l'1 d'octubre, per la incapacitat del govern de fer realitat el mandat que li havia donat al poble de Catalunya el dia del referèndum, i per la incapacitat de les forces polítiques de refer-se davant l'embat de la repressió i davant la resposta espanyola.
Té esperança, Clara Ponsatí, no sé si la taula de diàleg, però si en el diàleg amb l'Estat?
A veure, l'esperança la tinc en el poble de Catalunya i en el nostre futur. El diàleg amb Espanya és una component necessària per construir la nostra independència, però el diàleg s'ha de fer sobre bases sòlides. I per dialogar amb base sòlida, primer s'ha de fer valdre la teva força, i les escenificacions de diàleg que hem vist fins ara no eren escenificacions de diàleg, eren escenificacions de rendició i l'actitud. El Palau de la Generalitat fa uns dies ho deixava ben clar. A la ràdio no es veuen imatges, però tothom que les va veure les recordarà. No? El somriure del Pedro Sánchez davant d'aquelles escenes ho deia tot. I això no és un diàleg i no és una negociació, i a mi em sembla que de moment això no va enlloc, no?
El dia 4, com bé sap, el també eurodiputat Carles Puigdemont declararà davant del jutge a l'Alguer, on va ser detingut fa poc més d'una setmana. Què creu que pot acabar passant? Perquè, de fet, Llarena ja ha enviat una nova petició exigint l'extradició.
Em sembla que és bastant clar que aquesta petició del senyor Llarena és il·legal, ateses les condicions en les que aquest procés està ara mateix. A la reacció de la judicatura italiana va ser molt clara, i no anticipo que hagin de canviar d'opinió. Per tant, en principi, a mi em sembla que això no progressarà a favor dels desitjos del jutge Llarena.
Per cert, que parlant de justícia europea, el passat agost va arxivar la causa del seu propi procés d'extradició. Amb tot plegat, el seu cas ja està tancat?
Està tancat a Escòcia, però és clar, és que jo no hi vi. que Escòcia. Per tant, és evident que el Suprem espanyol continua perseguint-me, no han retirat l'ordre de detenció que hi ha contra mi, tant a nivell internacional com a dintre de les fronteres espanyoles, i per tant el meu cas està tan obert com ho ha estat des del dia que vaig fer la maleta i vaig marxar.
Li preguntava abans sobre com se sentia la gent, no?, de Catalunya respecte als dies posteriors de l'1 d'octubre. Em fa l'efecte que també certa part de l'independentisme i dels que no ho són segueix preguntant-se el com més que el quan, no? El com s'ha de fer la independència.
M'ho pregunta a mi?
Sí.
A veure, em sembla que no hi ha dues independències iguals, però el que és segur és que molt difícilment una independència del Regne d'Espanya es farà gràcies al permís del Regne d'Espanya. I, per tant, esclar, si és sense permís, no serà sense patir-ne els costos i sense patir-ne la repressió al Regne d'Espanya davant dels processos de descolonització als quals ha fet front. Ha tingut sempre una actitud autoritària i violenta i, de moment, no ha donat cap símptoma de que en el nostre cas s'hagi de comportar de forma diferent. Per tant, tot el que siguin afanys per aconseguir el seu permís estan molt, molt desencaminats. Si volem ser independents, hem d'estar disposats a pagar el preu de ser-ne.
Però ha de passar...
I el preu que hem pagat fins ara, amb tots els aspectes pels que l'han pagat, i fins i tot en el meu cas, de moment no és suficient.
Deia, però ha de passar tot plegat, com exigia l'altre dia la CUP al Parlament, per un segon referèndum?
Això ha exigit el Parlament. No segueixo amb gaire detall el que passa al Parlament de Catalunya.
Ho exigia la CUP, eh?
Que no actua com un Parlament sobirà, perquè si ho hagués... El Parlament de Catalunya té un mandat que no ha desmentit de l'1 d'octubre del 2017. Per tant, té feina. Hi va haver un referèndum. Aquest referèndum ningú l'ha desmentit. El Parlament de Catalunya no ha fet una resolució dient això ja no és vàlid. Per tant, no sé ben bé de què parlen. És evident que si el procés d'independència progressa, que ara no ho està fent, i avança i s'estableix una república catalana, és molt possible que hi hagi d'haver un referèndum d'aprovació d'una Constitució. En fi, és possible que hi hagi d'haver més referèndums, però ara mateix el referèndum que vam fer és el del 2017.
Entenc que la Clara Ponsatí, diguem-ne, més política, em digui que no, però potser li vull fer la pregunta amb una plana més personal. S'ha penedit alguna vegada d'haver entrat en política i viure tot això, tot el que ha passat després, amb aquest paper també protagonista, no?, de l'actualitat?
Jo em penedeixo de moltes decisions que he pres a la vida. Aquesta, la d'entrar en política el juliol del 2017, a nivell personal, puc reconèixer que sí que potser no ho hauria. No n'estic especialment contenta des del punt de vista de la meva satisfacció personal. Però, esclar, la vida, la gràcia de la vida és prendre decisions i arriscar-se a equivocar-se. I globalment, sentir-se satisfet d'haver sigut prou compromès i d'això no, i prou valent, i d'això sí que no me n'arrepenteixo gens ni mica, i per tant en aquest sentit no voldria fer servir les òrgan, però potser sí que ho tornaria a fer.
Perquè dins de la política no sé si ha parlat amb tothom amb qui volia parlar en els darrers anys, en les darreres setmanes també, sobre la política catalana.
No, home, no he parlat amb tothom amb qui voldria parlar. Hi ha molta gent amb la que m'agradaria parlar i no he tingut ocasió de fer-ho, evidentment.
Clara Ponsatí, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un dia com avui, un 1 d'octubre com avui. Ho vaig fer l'any passat, quan vam parlar amb Toni Comín. Ho torno a fer avui, perquè jo crec que cadascú pensi el que pensi. Això s'ha de dir clarament. Espero que la propera vegada que parlem pugui ser aquí, als estudis de Ràdio Estel. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
Si tens Android, descarrega't la nova app de Ràdio Estel. Busca Ràdio Estel Oficial a Google Play i gaudeix de la nova app amb ràdio en directe, a la carta, notícies, promocions i molt més. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Professor, amb Xavier Torrents.
Nou minuts i arribarem a les 3 de la tarda. Abans d'arribar-hi, però, tenim aquests 9 minuts per parlar amb el sociòleg i politòleg Xavier Torrents, que cada divendres és amb nosaltres a aquest programa per analitzar l'actualitat. Professor Torrents, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Avui és 1 d'octubre, ara parlàvem amb Clara Ponsatí i jo li feia una primera pregunta molt clara i directa, que jo trobo que gran part de l'independentisme, i no només, gran part del no independentisme també es fa i que ens hem de fer tots plegats, que és de què va servir aquell 1 d'octubre?
A veure, les mirades les hem de fer complexes, no són blanc ni negre, i Ràdio Estel justament té un tarannà de fer tenir una mirada dialogant i amb serenor mirar la complexitat dels problemes per intentar resoldre'ls o intentar encarar-los. Per tant, l'1 d'octubre va servir, en la vessant positiva, perquè també n'ha tingut de negatives, en la vessant positiva va servir perquè hi hagués una major consciència d'autogovern a Catalunya, dins dels homes i dones de Catalunya, i va fer augmentar, diguem-ne, tot el que va conduir cap a culminar en l'1 d'octubre, doncs en què mai en la història de tota Catalunya, mai, absolutament mai, havia hagut uns percentatges tan alts de persones que volien, doncs, la independència del país. És a dir, per tant, això seria, per les persones, doncs, que estaven il·lusionades amb un projecte independentista, seria, diguem-ne, la vessant positiva. Com a vessant negativa en tenim dos. Una és el que va passar en aquell moment, doncs, de la violència brutal que va haver, doncs, per intentar impedir aquell 1 d'octubre, i l'altra vessant negativa, en aquest cas, diguem-ne, no provenia de l'unionisme, sinó de l'independentisme, és que l'independentisme no ha acceptat amb moltes persones de tots els partits polítics, possiblement més d'un partit que d'altres, però absolutament de tots, el que ha passat és, diguem-ne, no acceptar que la finestra d'oportunitat s'ha tancat. Fins quan, miri, ni els politòlegs ni tan sols els futuròlegs, Joan, ho poden dir. Però la finestra d'oportunitat s'ha tancat fins aquí, 5, 10, 15 o potser 40 anys. Això no ho sabrem fins d'aquí un temps, però s'ha tancat. Per tant, el que cal fer ara, en aquest cas, tant per uns com per altres, independentistes i unionistes, és dialogar per gestionar unes cotes d'autogovern que no són tan minces com determinats sectors de l'unionisme voldrien, però tampoc tan altes, aquestes cotes d'autogovern, com voldrien els independentistes.
Esta pregunta que també es fa molta gent és si es pot seguir dialogant políticament amb el panorama judicial que tenim, que el senyor Llarena ja ha demanat amb un escrit, amb un informe a la justícia italiana, a l'Alguer, que Carles Puigdemont sigui extraditat. De fet, no ho ha demanat, ho ha exigit.
Sí, però aquí hem de ser curosos, diguem-ne. És, per un cantó, cert, tornem a fer aquesta mirada complexa, però explicada de forma senzilla. Per un cantó, cert que l'estat espanyol té un sistema judicial on no hi ha la suficient, no n'hi ha prou de separació de poders, és a dir, el poder judicial espanyol, la seva cúpula, no té independència com la independència que té el poder judicial doncs, de Suècia, Canadà o Estats Units. No la té. Però dit això, el que no podem fer és, diguem-ne, perquè Llarena, un jutge, s'hagi entestat, obcecat i obsessionat doncs, amb el president Carles Puigdemont, no hem de deduir d'aquí que això és la culpa també del govern espanyol. I aquí és on ho hauríem de separar. De fet, aquest, diguem-ne, entossudiment del jutge Llarena, políticament només està beneficiant a dos partits polítics, que és Vox i el Partit Popular, però no beneficia cap dels dos partits del govern espanyol, que són el Partit dels Socialistes i Unidas Podemos, ni beneficia, òbviament, a l'independentisme.
Li vaig prometre, ja sé que queden res, ens queda molt poc, ens queden 4 minuts, però li vaig prometre, i jo volia escoltar-lo també en plena internacional, fa una setmana ja, però ja fa una setmana que, de fet, la política Angela Merkel ho és en funcions, però ja no és presidenta, diguem-ne, de facto, d'Alemanya. Què ha deixat, o què han deixat 16 anys d'Angela Merkel a Alemanya?
Doncs segurament han deixat més per Europa que per la pròpia Alemanya, tot i que, bueno, no farem aquí una anàlisi del país intern, però han deixat sobretot a una política amb una vocació europeista molt gran. A mi em preocupa més, no tant la situació d'Alemanya, de com es governarà a partir d'ara, sinó em preocupa més com es governarà Europa. Perquè és veritat que la cancellera Angela Merkel el que ha fet és això, que Alemanya no fos, diguem-ne, com un país molt prepotent, perquè té una gran potència econòmica, sinó que ha sigut un país més, diguem-ne, conciliador en crear una Unió Europea progressivament més forta, no? De totes maneres, segurament tindrem temps de parlar d'Angela Merkel, encara que no sigui ja canceller, que sigui cancellera en funcions, perquè aquest pas acabarà, diguem-ne, fent el missatge de Nadal. O sigui que ja veurem.
És probable, no?
Òbviament, serà substituïda, en aquest cas, per el nou canceller, que és previsible que sigui un canceller socialdemòcrata. Possiblement, aventuro, doncs això, pactant tant amb els liberals com amb els verds, però això no impedeix que arribi la pròpia Angela Merkel a ser qui faci el missatge de Nadal.
Professor Xavier Torrents, com sempre, és un plaer escoltar-lo i que ens analitzi tota l'actualitat també des d'aquests micròfons. Ens tornem a escoltar el proper divendres, si li sembla. Una abraçada molt gran.
Una abraçada, el proper divendres.
Pràcticament 2 minuts per arribar a les 3 de la tarda i abans d'arribar-hi, però... Eva Cervera, què tal?
Hola, Joan.
Què preguntàvem avui a l'enquesta de Twitter?
Doncs mira, preguntàvem si creus que políticament va servir alguna cosa o ha servit alguna cosa el referèndum de l'1 d'octubre del 2017.
I per tant, els resultats...
I per tant, resultats. Un 40% dels oients diuen que sí i un 60% diu que no.
I el 60% diu que no. Gràcies, Eva. Fins
de
dilluns.
De res, Joan.
Cap de setmana bé, eh?
Bon cap de setmana, sí.
A descansar, ja.
A descansar. Ja està. S'ha acabat.
Mira, que em mira en Toni Marín des de la Peixera com dient, Joan, acaba ja que entrem nosaltres. I és veritat. Bé, el tot anirà bé, que esperem, com sempre, que vagi bé. Amb menys notícies, però amb més humor i amb un magazín que sempre val la pena escoltar. Us deixem amb el Tot anirà bé, doncs, amb Toni Marín i amb tot el seu equip. Nosaltres hi tornem a partir de dilluns amb més informació de 2 a 3 de la tarda. Que vagi molt bé i bon cap de setmana. Adéu-siau.